Aquesta sintonia, que sembla que ja estiguin arribant les tropes, no porta les tropes, sinó que porta el Miquel Cuenca, que bé, més o menys. Bon dia, Miquel, com estàs?
Bon dia, Aina. Doncs molt bé. Avui tornem a amb un vell conegut de la setmana passada.
Vell conegut, eh? Sí. Aviam. Xina, Rússia...
Rússia. És que Rússia té molt a parlar.
És que és molt gran, Rússia.
Si pogués escollir un país on anar, seria Rússia.
Sí, eh?
Ara és una mica complicat. M'han posat una mica complicat.
Sí, és un mal moment.
Bàsicament també perquè he d'agafar 40 vols per arribar-hi ara. Ara no puc viatjar des d'aquí a Rússia.
Vols dir que n'hi haurà algun de vol?
Sí, bueno, si vas a Turquia, sí. A Turquia sí que hi ha vols directes de Rússia, però directe de Barcelona...
Conduïts per militars?
No, home, no, vols comercials... bueno, si vols agafar un avió militar que formi part de...
Saps que jo he estat a la base aèria militar turca? Ja t'ho explicaré després.
Ah, però on?
De Turquia.
Ah, de Turquia.
Sí, a la base aèria militar.
Allà hi ha un portaavions que està construït aquí, és
Made in Spain.
Producte nacional, sí.
Ah, per això van ser simpàtics amb mi, doncs.
Bueno, doncs avui, de Rússia, l'altre dia vam parlar dels anys 90, i avui parlarem de les conseqüències dels anys 90, i també farem un repàs a la història de Rússia a partir de l'imperi rus. Jo, com a tall d'exemple, sempre poso que Rússia és un país on la gent porta una creu ortodoxa, però a la vegada uneja la bandera de la Unió Soviètica el dia de la victòria, que és el dia més important de la història de Rússia.
Això ho vas dir l'altre dia i ara sí. No me'n recordo quin dia era.
Bueno, doncs jo tampoc me'n recordava. Però bueno, ho torno a dir, perquè és l'exemple més clar. Que el dia de la victòria és el dia més important del país, que representa la victòria de Rússia contra els nazis. Però a la vegada és un país conservador, on la fe ortodoxa és, diguéssim, una de les bases principals del sistema polític i social del país. Per tant, són dues contradiccions que a la vegada tenen sentit si ens posem a estudiar la història de Rússia, que és molt diferent a la gran majoria dels països occidentals com l'entenem nosaltres. I el primer que ens hem de fixar és en el sistema actual polític rus, que és un sistema autocràtic. És un sistema on hi ha unes eleccions presidencials, també hi ha unes eleccions...
Està fent cometes amb les mans.
Sí. Clar, és que de vegades no me'n recordo que estem a la ràdio. Bueno, té una sèrie d'eleccions, legislatives i presidencials, però diguéssim que també la transparència brilla una miqueta per la seva absència, en el sentit de que tota persona que es vulgui presentar a partits opositors ho té bastant complicat, ja sigui per pressions... que et rellisquis i caiguis per les escales accidentalment d'un cinquè pis, o també pel gran suport que té Putin respecte a la població russa, que això als mitjans de comunicació occidentals, no, per lo que sigui, no els hi agrada parlar. Però és cert, i és cert perquè també m'ho han dit persones que treballen a Rússia i són periodistes occidentals. Per tant, aquest model autocràtic rus està vigent actualment perquè diguessin que a Rússia mai ha hagut una revolució liberal, una revolució burgesa, com sí que va haver a França amb la Revolució Francesa, on sí també va haver a Espanya amb la guerra després de la guerra de la independència contra els francesos, i que diguessin va posar les bases dels sistemes parlamentaris i democràtics, tot i que després alguns hagin tingut derives, com per exemple Espanya amb la dictadura franquista o de Miguel Primo de Rivera, o per exemple França també amb l'imperi napoleònic, tot i que també mantenia les bases de la república. Per tant, el no haver tingut mai aquesta revolució burgesa, mai s'ha pogut crear un traspàs d'un sistema feudalista, un sistema autocràtic o totalitari, un sistema democràtic. Per què? Perquè després de l'imperi rus va arribar la Unió Soviètica. Però diguéssim que les bases polítiques i del sistema autocràtic no van canviar. Es va passar d'un sistema amb un zarat, amb un rei, amb un zar, en aquest cas, a, per exemple, que el líder d'aquesta autocràcia fos el politburó del Partit Comunista. En aquest sentit, no va canviar gaire la cosa. A partir, també, el que es va canviar, la religió ortodoxa es va canviar. El que passa és que una religió que vertebrava tot l'estat soviètic era una mica el comunisme, que no actuava, bueno, no actuava com a religió, però sí actuava com a ideologia i pensament per formar la persona i la societat d'aquell país. No es podia entendre el ciutadà soviètic sense entendre les bases i també els conceptes del marxisme i, en aquest cas, també de l'estalinisme, el leninisme, bueno, el comunisme en si. I tot això sorgeix també durant l'imperi rus, perquè jo he estat fent, jo he fet treballs d'aquests temes relacionats amb el nacionalisme rus, i diversos estudiosos i diversos acadèmics russos parlen de dos temes que són molt importants. Un d'ells és el gosudarstvo, que és una paraula en rus que significa...
Difícil.
Sí, que significa propietari. O sigui, que diguéssim que el gosudar era el líder i el gosudarstvo era el terme per legitimar l'estat autocràtic rus. I un altre d'ells és l'esmuta. Smuta, és S-M-M-U-T-A, que significa inestabilitat. Aquest terme s'utilitza durant diverses incursions estrangeres o diverses insurreccions estrangeres de corts de caràcter occidental a la cort russa imperial, que diguessin que el que van portar va ser inestabilitat i també temps bastant foscos. Per tant, a partir d'aquí els russos, o almenys els acadèmics russos, van entendre que la insurrecció estrangera occidental suposava un problema per la població russa i per l'estat rus. Per tant, l'únic model que podia aturar aquesta inestabilitat era l'autocràcia, era el gosudar. Per tant, va ser com un moment de dir que l'autocràcia era, diguéssim, el sumum, era el principal sistema que havia de tenir Rússia per tal de que hi hagués estabilitat. Per tant, a l'arribar a la Unió Soviètica, les bases del que és el pensament rus no van canviar. Com t'he comentat, el sistema autocràtic es va mantenir, la religió que vertebrava aquest estat autocràtic es va mantenir, és cert que va marxar l'ortodoxia, però va entrar el comunisme, i també la nació com a tal no va canviar, perquè les fronteres de la Unió Soviètica continuaven sent les fronteres de l'imperi rus. Per tant, no ha sigut un país o un imperi que s'hagi descolonitzat mai. Ara, la Rússia actual és més petita, però diguéssim que el que ha hagut són processos d'independència, però molta part de les fronteres de l'actual Rússia conformen, diguéssim, les fronteres de l'antic imperi rus, sobretot a l'Àsia Central, a la Sibèria, fins a arribar a l'Àsia. Per tant, diguéssim que les fronteres de l'imperi es mantenen i aquest sistema autocràtic rus...
Espera, abans que canvis, des de quin segle, any...
A l'imperi rus, com a tal, com a nom d'imperi, el 1721.
Déu-n'hi-do.
Ara, diguéssim que ja existia, el que passa és que es deia Regne de Moscòvia, i juntament amb la Rus de Kiev.
I el territori seguia sent el mateix.
Sí, el que passa és que el 1721 es va denominar imperi rus. És com, per exemple, l'imperi espanyol es deia corona de Castella i Aragó, dels reis catòlics, va passar a dir-se, pues, o segons els estudiosos, dir-se imperi espanyol, a l'imperi espanyol. O, no sé, per exemple, la República Francesa, es deia República Francesa, però també tenia el nom de primer o segon imperi francès. Uh-huh. Diguéssim que a partir d'aquí es va començar a dir imperi rus, a partir del 1721, fins al 1917, que va ser durant l'abdicació del tsar, el govern provisional, la insurrecció dels comunistes i l'arribada de la Unió Soviètica als anys 20.
L'abdicació del tsar?
Sí, el tsar va abdicar, o sigui, no el va matar a l'instant. El tsar el que va fer va ser abdicar.
Ah, i quan el maten després?
El maten després. Oh. Diguéssim que el porten exiliat, el porten les tropes soviètiques, el porten a l'exili, bueno, que tampoc és exili perquè va ser al mig de la Sibèria, a una ciutat que ara no em ve el nom, però està, diguéssim, a la que separa Europa d'Àsia. Uh-huh. Ostres, com es deien les muntanyes que separen Europa
d'Àsia? No et puc ajudar en geografia, jo em sap greu.
Els Urals.
Els Urals.
Ostres, és que ara no em ve el nom, però és una ciutat que aquí també ve una de les contradiccions que t'he comentat abans. Aquella ciutat, diguéssim, que el porten a una casa, que la casa és bastant famosa, es diu Casa Ipatiev, i allà se'l carreguen després.
Vaig a buscar-te com es diu la ciutat.
Vale.
La casa es diu Casa...
Casa Ipatiev.
Ipatiev...
Kaliningrado, crec que és. Kaliningrad. Em sona. Jo crec que sí que és Kaliningrad, la ciutat. Ara m'ha vingut el nom.
Ekaterinburgo.
No l'he dinat. Kaliningrad està bastant llunyet. Sí. Bueno, està... No, perdó. Kaliningrad està a Europa. O sigui, no forma part del territori rus. Que això també és molt bo. O sigui, Kaliningrad és una ciutat que està fent frontera amb Polònia i els països bàltics, però que no toquen frontera amb Rússia. Uh-huh. perquè diguéssim que durant la Unió Soviètica aquell territori formava part de la República Socialista Federativa de Rússia, que ja estava dividit en diverses repúbliques, però clar, feia frontera amb Polònia i feia frontera amb les repúbliques socialistes soviètiques dels països bàltics, que són amb Estònia no, perquè està més a dalt, però amb Lituània sí. Clar, amb la dissolució de la Unió Soviètica s'independitzen aquells països, però aquella part, el formar part de Rússia, diguéssim que, clar, formava part de l'estat rus, però està dividida, no té frontera real amb el territori rus Kaliningrad.
Vale.
Que era una ciutat, era la ciutat on va néixer Immanuel Kant.
Ah.
Que Kant és alemany, bueno, alemany és de Prússia, és alemany, però va néixer allà perquè més endavant, durant la Segona Guerra Mundial, aquell territori l'invagen els soviètics i passa a ser Rússia. O sigui, ell teòricament és un autor rus ara mateix perquè és territori rus, però ell era alemany, de l'imperi alemany.
Està viu, també, aquest senyor?
Bueno.
Ah, és que has dit ara mateix.
Bueno, ara mateix és un autor rus, si ho mirem des de la perspectiva que és aquest país. Doncs bueno, sí, a Ekaterinburg.
Uh-huh.
I a Ekaterinburg, per exemple, ara mateix l'Ajuntament manté l'estrella de la Unió Soviètica com a parallamps, ¿vale? I també té una estàtua gegant de Lenin.
Cosetes.
Què passa? Que a pocs quilòmetres, que això ho vaig veure, ho vaig buscar a Google Maps, bastant, bastant estrany, la veritat, no. Però a 7 minuts hi ha una església que es va construir sobre la casa on van matar els tsars. I aquella església és on, diguéssim, es van canonitzar aquells tsars i van passar a ser sants de l'església ortodoxa.
Ah.
Per tant, a 7 minuts tens la casa on van matar els tsars, que eren la màxima figura de l'imperi rus, i a 7 minuts tens la figura de l'home que va perpetrar aquests assassinats. I això és una mica també la definició de Rússia ara mateix. Què passa? Que als anys 90, ja ho vam comentar, va ser una època bastant terrible, bastant surrealista, i diguéssim que aquella època es va vincular a la smuta que t'he dit, al temps d'inestabilitat. Per què? Perquè va haver ingerència estrangera d'Occident per tal de democratitzar Rússia i l'arribada del capitalisme occidental. Què passa amb els temps d'inestabilitat a Rússia? Quin és el sistema que, diguéssim, pot portar estabilitat al país? L'autocràcia. Per això Putin va retornar aquest sistema autocràtic, que és semipresidencialista, però diguéssim que les bases són de la típica autocràcia que ha tingut Rússia en la seva gran part d'història des de l'imperi rus. Per tant, també, com et vaig comentar, clar, molta gent que vivia a la Rússia dels anys 90 no havia sigut mai ciutadà rus com a tal. Havia sigut ciutadà soviètic, perquè no havia nascut durant l'imperi rus. Ells eren russos a nivell de república, però eren soviètics, eren el primer que eren. Ells eren soviètics. És com si nosaltres, pues, jo què sé, som ibèrics, però de cop i volta Portugal i Espanya s'independitzen, i llavors cadascú, bueno, que és la...
Anava a dir, sí.
Sí, és el que més suena.
Catalunya.
Bueno, sí, és un clar... Bueno, mira, com a Catalunya. Ja, però Catalunya... bueno, sí, clar, però és que Catalunya, si ens anem als comtats catalans, no és el mateix que l'imperi rus als anys 90. Però bueno, la majoria de gent era soviètica. Què passa? Que arriba un nou país, una nova nacionalitat, i la gent no se sent russa com a tal, ella se sent soviètica i ha perdut el seu país. Què fa Putin? El que fa és agafar els dos grans episodis de la història de Rússia, que són l'imperi rus i la seva religió ortodoxa i el seu nacionalisme paneslavista, que es diferencia d'Occident, i en els eslaus, que és la, diguéssim, la ètnia o civilització de l'Europa de l'Est, i agafa la religió ortodoxa perquè és, diguéssim, un dels elements més importants de la moral i també de la societat russa. Que diguéssim que la Unió Soviètica també ho era bastant. La gent no va deixar de ser creient de la nit del dia. El que passa que, clar, que hi ha la repressió també... Mm. Bueno, la gran revolució socialista, que per unes coses ha sigut bona i per les altres no tantes. Tot i que molta gent s'escuda en diguéssim, a reconèixer-ho.
Mm-hmm.
Doncs llavors ja hem deixat a part l'imperi rus i després hi ha la Unió Soviètica. Què es pot extreure de la Unió Soviètica com a etapa històrica sense, diguéssim, vincular-ho al comunisme com a mètode econòmic? Perquè Rússia, en l'etapa de Vladimir Putin, ha sigut un país capitalista i mai ha volgut deixar de ser un país capitalista. La victòria dels soviètics contra els nazis. La victòria dels soviètics contra els nazis i, diguéssim, que el país que va derrotar els nazis era la Unió Soviètica, que la seva bandera era una falç i un martell. I això m'han dit molts periodistes que han treballat allà a Rússia, que és que abans de comunistes, els ciutadans russos eren soviètics. El soviètic, diguéssim que ser soviètic era més important que ser comunista, perquè era un tipus de nacionalitat, era una forma de ser l'home soviètic. Per tant, la victòria contra els nazis és una victòria no comunista, sinó soviètica. És una victòria del poble rus, una victòria nacional. Perquè ells no entenen la victòria dels nazis, o almenys ara mateix, com una victòria antifeixista. Ells l'entenen com la victòria contra un invasor de la seva pàtria, que els ha envaït. Per ells, l'antifeixisme o la desnazificació, que s'ha parlat molt a Ucraïna, per ells és, diguéssim, la defensa de la seva pàtria cap a la ingerència germànica, la ingerència estrangera, que en aquest cas, clar, Rússia mai s'ha portat bé tampoc amb Alemanya. Bueno, a tall d'exemple, la Segona Guerra Mundial. Per tant, el dia més important que t'he comentat és el dia de la victòria, és el dia de la... els russos, per exemple, no concebeixen la Segona Guerra Mundial des del 1939 fins al 1945. Ells l'entenen des del 1941, que és quan el Tercer Reich invaeix la Unió Soviètica, el 1945, que és quan s'arriba a Berlín i es venç a Hitler. I ells no diuen Segona Guerra Mundial, ells diuen la Gran Guerra Pàtria, perquè és la guerra que va, diguéssim, impulsar l'home soviètic i a la nació soviètica a lluitar contra els invasors, i al final van triomfar. Per tant, és més una cosa folclòrica, diguéssim, la Unió Soviètica és més un terme folclòric que econòmic. Que la gent no es pensi que perquè els russos surtin amb banderes de la Unió Soviètica o que l'exèrcit de Putin faci servir banderes de la Unió Soviètica, símbols soviètics com l'estrella o la falç, diguéssim que sobreentengui que vol que torni a la Unió Soviètica. No, és un mètode folclòric, és un mètode nacionalista per retornar als russos actuals una essència de ser novament, després de la pèrdua dels anys 90, pues, que tornin a sentir-se orgullosos de tota la història del seu país. Ells són ortodoxos, són religiosos, però també són patriotes i saben que la Unió Soviètica va ser un període d'esplendor a nivell de territori, van ser la segona superpotència del món i van ser un país que va derrotar un invasor tan, diguéssim, potent com va ser el Tercer Reich de Hitler. I per això s'entén també que sigui una societat conservadora i una societat també que diguessin que respecta els símbols soviètics i el passat soviètic, encara que siguin dos termes contradictoris, perquè per ells són els dos elements que vertebren el nou nacionalisme rus després dels anys 90, juntament amb un sistema autocràtic.
Déu-n'hi-do.
I per això es pot entendre una miqueta, la gent potser si es pot estranyar que vegi un tanc soviètic, però, però Rússia sigui un país capitalista o un país ultrareligiós, a nivell estatal, molta gent també és practica altres religions allà a Rússia o no creu, però diguessin que la religió de l'estat és la religió ortodoxa. I per això es pot entendre aquestes curiositats i aquestes contradiccions tan diferents, però que a la vegada tenen un sentit per poder entendre per què Rússia és així a nivell nacional.
I ara actualment creus que això seguirà evolucionant o està molt arrelat tot això?
Home, evolucionar, tots els països evolucionen.
Però amb la situació actual, vull dir.
Amb la situació actual, complicat. Per què? Perquè ara mateix la guerra també està en un període d'estancament. I és un període on Ucrània té més a perdre que Rússia. Perquè Rússia ja porta 2 anys amb sancions i aquestes sancions, a veure, han servit perquè Rússia està en la misèria, encara que a nivell d'economia ha crescut, però bueno, ha crescut perquè la gran major part de l'economia russa ara mateix és de guerra, és fabricar. Que, clar, si tu fabriques, tens producció, tens llocs de treball, tens una alta demanda i una alta oferta de material militar i els salaris pugen, però en aquests sectors. Però Rússia té problemes d'abastiment de moltes peces tecnològiques, també de productes occidentals, perquè cal entendre que Rússia és un país molt occidentalitzat. Moscou és una ciutat on viuen multimilionaris, on pots trobar-te gent amb Bugatti Veyrons i menjant a restaurants per 400 euros al menú. És una societat i és una ciutat ultraliberal. La Rússia no ha deixat el capitalisme, la Rússia no és tonta. El que passa és que una cosa és el nacionalisme i l'altra els negocis i la pasta. Però el que és Moscou, i això m'han dit gent, que és una passada, és una ciutat que en res té a envejar ninguna d'aquí a Espanya o Catalunya. Ni molt menys, és una ciutat de multimilionaris. Es mou molts diners allà. Potser ara no tants per les sancions, però... Ostres, hi ha molts... Digue'm els multimilionaris russos que hi ha en el món. En els que queden vius, també. Però és una ciutat on es mou molts diners, igual que Sant Petersburg. Hi ha molts diners. I és això que t'he dit. Ucraïna comença ara a fer reclutaments forçosos de població perquè li falta gent a les files de l'exèrcit. La guerra s'ha estancat. Rússia no ha defallit, segueix produint armament, segueix també tenint soldats, que també els reclutaments hi ha reclutaments forçosos, de presons també, hi havia excombictes que anaven a lluitar la guerra perquè se'ls hi tragués la pena de presó. Però diguéssim que la guerra s'ha estancat i Ucraïna té més a perdre. Jo crec que s'arribarà al final pues, a un acord, perquè no queda un altre. Al final no quedaran soldats o hauran d'anar a reclutar gent de 18 anys.
I llavors Putin seguirà igual Putin, de poderós, igual de respectat.
Sí. Putin fins que no mori no deixarà el poder. No, les coses canviaran a Rússia si arriben a canviar quan es mori Putin.
Hi ha aquella dona, aquella senyora que feia previsions, tipus Nostradamus, que deia que el 2024 l'intentaven matar, a Putin.
Bueno, ja és una possibilitat. Pot canviar les coses, sí. El que passa és que l'estat rus... Clar, les coses poden canviar perquè l'estat rus o depèn molt de la figura de Putin, o diguéssim que no canviaran res perquè diguéssim que l'estatus quo de Rússia amb Putin és molt fort. Jo crec que no hi ha un punt mitjà o un pol o l'altre.
Anirem veient, doncs. Gràcies, Miquel, per aquesta masterclass de Rússia. Ens estem fent experts en Rússia, sí. Aquests
bueno,
dies.
És el que també intento, que descriu una miqueta aquest país, que per culpa dels mitjans de comunicació no se'ns permet conèixer, però fora d'ideologies o també pensaments, és un país que cal entendre. És una història brutal, també.
Que guai. Doncs gràcies, Miquel, i t'esperem demà amb més història.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu.
That's where you're left. 1887. April 9, 1860. December 30, Civil War.
1860. Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Són 11:15 del matí.
Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
I us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal i comencem per explicar-vos que l'Alt Penedès finalitza l'any amb un increment moderat de l'atur. A 31 de desembre els registres de l'atur han tancat amb 4.991 persones a la comarca, el que suposa un augment de 97 aturats respecte del mes de novembre. En canvi, la taxa d'atur registral es manté en un 8,8% per sota de la mitjana catalana. A Vilafranca hi ha 1.921 aturats, 11 més que el novembre. També creix l'atur a Sant Sadurní, amb un increment de 17 persones i amb un total ara de 508 aturats. Santa Margarida dels Monjos i Gelida també han viscut increment de l'atur en el darrer mes. Els Monjos, amb un total de 349 aturats, l'increment ha estat de 9 persones, el mateix que Gelida, que ara té 345 aturats. A Catalunya el mes ha tancat amb 3.474 persones aturades més que el novembre i la xifra total d'inscrits a les llistes d'oficines de treball queda en 343.381 persones. S'ha constituït el Living Lab de l'Alt Penedès al Consell Comarcal. La proposta s'emmarca en el projecte europeu LIFE o CAPDAP 50 d'adaptació a canvi climàtic, que integra 19 territoris de Catalunya i consta de 24 socis públics i privats, liderat per la Diputació de Barcelona. Incorpora àrees geogràfiques de diferents característiques, orogràfiques, climàtiques i d'activitat econòmica d'un ampli ventall de comarques. A la província de Barcelona formen part del projecte la comarca de l'Alt Penedès, una part de l'Anoia, del Bages i d'Osona, i 10 espais naturals de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. L'objectiu del projecte LIFE és potenciar l'acció en l'adaptació al canvi climàtic als sectors agroramader, pesquer, forestal i turístic. El projecte preveu executar fins al 2030 un mínim de 76 accions en aquests 4 sectors especialment vulnerables pels efectes del canvi climàtic. La instal·lació de mini-deixalleries a la Pineda i Can Rossell és una proposta que són la més votada en els pressupostos participatius al municipi de Torrelavit. Així ho ha decidit la ciutadania en un procés participatiu que ha portat 13 projectes d'entre 720 i 38.000 euros i que ha mobilitzat el 28,4% de la ciutadania en la votació, una xifra que manté Torrelavit per sobre de la mitjana de participació dels municipis de menys de 2.000 habitants de la resta del país i que se situa en el 20%. El procés d'aquesta segona edició dels pressupostos participatius de Torrelavit s'hauria d'haver tancat durant el mes d'octubre, però la falta de secretari municipal ha obligat l'Ajuntament a allargar el procés fins a la incorporació de la nova secretària municipal. La votació de les propostes, que es va tancar el 18 de desembre, es va fer de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i també online a través del web de l'Ajuntament de Torrelavit. I ahir a la matinada va néixer finalment el primer nadó alpenedesenc de l'any, Laia. El primer nadó nascut a l'Alt Penedès aquest 2024 s'ha fet esperar. Ha nascut la matinada d'aquest dimecres, dia 3 de gener, quan passaven 7 minuts de la una a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. La primera alpenedesenca de l'any es diu Aya Daudi i és filla de la Siham i el Yunes, veïns de Vilafranca del Penedès. Segons ha informat el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, tant la mare com la nena es troben molt bé després del part i la criatura ha pesat en néixer 3 quilos 110 grams.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Says he's lacking a real sense of proportion. Calvi Santó Perfumeries disposem d'un ampli assortit en colònies, perfums i lots per aquestes festes. El millor regal per a tots. Lots i colònies infantils, genèriques, selectives i totes al millor preu. Calvi Santó, símbol de serietat, qualitat i garantia des de fa més de 225 anys. Nou establiments al seu servei a Vilafranca, Vilanova, Sant Sadurní i el Vendrell. I ara també amb venda online, amb preus especials a la pàgina web www.calvisantó.com. Sempre a prop seu. Calvi Santó us desitja bones festes. Torna al Festival Solidari Músic Veu, amb més concerts, nous espais i més solidari que mai. A partir del 14 de gener tens una cita amb Tomeu Penya, Judit Nederman, Helena Gadel, Manu Guix, tributs a Queen i Supertramp i molt més. Viu la música en directe a diferents teatres, cellers i espais culturals del Penedès, l'Anoia i el Garraf. Gaudeix de diferents propostes gastronòmiques i enoturístiques. En aquesta edició, el Músic Veu destinarà els seus beneficis a la investigació per a la cura de l'ELA. Entrades disponibles a musicveu.cat.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç, 12, del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Recomanacions avui, com sempre, de la mà del Jaume Miquel, que ens porta el millor contingut per aquests dies de Nadal. Bon dia, Jaume, com estàs?
Hola, super, super, super bé. Dia 4.
Sempre amb energia, el Jaume.
Sí, exacte, energia a tope. Avui vinc a parlar-vos de tot el tema Disney.
Ai.
Sí, i tot el transfus que hi ha darrere, que és bastant obscur, com a sèries d'ahir i les pel·lícules.
Allò de llegendes urbanes de Disney.
Una mica... Són realment bastant reals que més urbanes, però són coses que han passat realment. Bueno, començo ja.
Vale, comença.
Primer vull parlar sobre una sèrie que a mi em va marcar moltíssim, de petit, que em va agradar moltíssim perquè la seva actriu era increïble, segueix sent-ho, Selena Gomez, Los Magos de Waverly Place.
M'encanta.
L'has vist?
Sí.
Bueno, tracta sobre uns mags, una família maga, màgica, que està vivint a Nova York, diria?
Sí, per allà. Brooklyn, bueno,
Brooklyn,
aquesta zona.
Sí, sí. Exacte. I, doncs res, segueix les aventures d'aquesta família màgica. Ella, al final, acaba sent la maga de la família. Son pare ha perdut el poder per enamorar-se d'una humana.
Mm-hmm.
i tenia un germà petit també. Que una anècdota, el germà petit és que es va posar en temes d'alcohol i substàncies, estupefacents. Sí. I el van fotre fora i es va tornar per una pel·lícula.
I la canvien, no? És una nena.
És una nena, sí.
Com I és per això?
Sí, és per això. I és com perquè el posen en una... Perquè, clar, tots aquests que són tan joves, tan petits, estudien allà.
Vale.
Saps? I, clar, llavors és com que relaciona només amb aquella gent i el tema de la fama i tot això, i Disney, que és un boom molt heavy, una... Diguéssim, com una... Et dona molta visibilitat. Doncs això, i llavors ella es va posar en aquest tema, va treure les notes a l'Institut de Disney, bueno, les classes que hi feien allà, i doncs, mira, li van pagar així. Te'n vas durant el final de la sèrie i tornes per una pel·lícula.
Ui, però
quan estiguis com recuperat.
Devia ser molt petit.
Jo crec que tenia 16-17, eh?
Uau. Vaya tela.
Exacte. Però que en realitat a Estats Units no es pot veure fins als 21.
Ja.
Saps? No és com aquí als 18.
I que el teu profe del col·le escrivi el teu jefe de la feina i et faci fora.
Et faci fora. Tot connectat.
Estàs traient males notes, et fem fora de la sèrie.
Estàs expulsat. Expulsat de la sèrie. Doncs bueno, i una mica de l'elenco, no? Saps qui és la Harper?
Sí.
Els cabells així, el vestit.
L'amiga.
L'amiga. Es va presentar per ser Selena Gómez. Què passa? Que va haver una mica de competència entre la Selena i la tia aquesta. I,
clar, no es portaven bé?
Es portava, al principi no, després van començar a portar bé durant la sèrie i després ja van acabar una mica malament. Perquè, clar, sempre era l'amiga i era l'altra. I la Selena Gómez és la que rebia tot el foco, saps? Mediàtic de tot el món, perquè això va arribar per tot el món. I una altra sèrie que va passar bastant similar és Hannah Montana.
Sí, aquesta sí que la sabia.
Que la... Com es diu? Emily Osment, es diu?
Sí.
Es va presentar per ser la Hannah. Però van agafar la Miley. I
la Miley es va presentar per ser la Lily.
La Lily.
L'amiga. Pues,
però es van veure que això fa molt a Disney, posen a dues amigues juntes, a dues noies juntes, que poden ser com l'amiga i la protagonista, i si tenen connexió o complicitat i realment semblen, podrien semblar-ho amigues a la pantalla, doncs busquen com que també siguin fora. Saps? I és com que llavors les presenten juntes, fan una mica com de diàleg juntes durant els càstings i agafen aquestes dues.
Per parelles.
Sí. I, bueno, suposo que devia agradar-los i mira, la van agafar. I clar, aquesta tia, vull dir, tenen un marrón darrere, aquestes dues, es portaven fatal, eh? Ara és veritat que el 2013 o així van penjar una foto juntes.
Reconciliació.
Sí, però no s'han tornat a veure més en 11 anys.
Uà!
Saps? Llavors, bueno, el que toqui, pues serà. I saps que la Millie Bobby Brown, de Stranger Things,
vale,
ella és realment anglesa, no és d'Estats Units. Llavors, per fer Stranger Things necessitava parlar un anglès americà. Què passa? Que es va guiar, va veure totes les temporades de Hannah Montana per realment parlar com americans.
Com la Hannah Montana.
Clar, com la Hannah Montana. O sigui, és com per interioritzar-ho, no? I perquè ella és anglesa i l'anglès és com un molt tancat, saps? Bueno, és com el meu català, que és molt tancat. Doncs això.
El meu anglès també és molt català.
Of course. Llavors, altres sèries que tu no sé si vas arribar a veure-les, perquè són com... Jo ja era més tirant cap adolescent.
Tinc una germana petita, eh?
Ah, llavors, vale.
Vaig tragar tot a segur.
Jessie?
Sí.
Shake It Up?
També.
Shake It Up és un serion. Vull dir, és que a mi m'encanta. I una altra... Buena Suerte, Charlie?
També,
totes. Aquestes originals de Disney són tan bones, tan increïbles... A mi m'agrada molt. I al final ha catapultat a la fama tota aquesta gent.
Sí.
Saps? Menys la Buena Suerte, Charlie, que es va estudiar a Harvard.
És veritat. Ah, sí?
Sí. I es va quedar amb un doctorat o alguna cosa així.
Coroi.
Sí, va deixar Disney.
Ah, bueno.
I totes aquestes solen tenir singles, àlbums, coses així.
Ja, és veritat.
Perquè, clar, Disney té una productora de música, també, i és com que veiem que... Bueno, Hannah Montana era obvi que tindria algun, saps? Que seria cantant. Però, bueno, agafen aquesta gent i els transporten a la discogràfica.
L'altre dia, saps què vaig descobrir?
Què?
Tu saps què està fent ara l'Ashley Tisdale, la Sharpay?
No, ho vas veure per Dan?
Sí!
Amb el Dan jo també el miro, el TikTok. És molt bo, eh?
És boníssim. Doncs l'Ashley Tisdale, coneguda com a Sharpay Evans, és decoradora d'interiors.
Oh, és que ha fet moltes coses aquesta, eh? Aquesta. I la Bella Thorne, saps qui és?
També
ha fet moltes coses, aquestes dues.
Ha fet... La Bella Thorne està ara amb coses d'aquestes de criptomonedes
no.
I, bueno,
sí,
alguna cosa així raro.
Alguna cosa acabat ara, però, bueno, es valia amb un que va... Es va prometre amb un que va fer una pel·lícula d'amor,
sí.
Ha fet pel·lícules per adults, també.
És veritat.
Ha dirigit pel·lícules per adults. Bueno, i a més, no sé què ha fet més, bueno, és un model, clar, és un cantant, de tot. Aquestes són polifacètiques.
Sí, sí, sí.
I la Zendaya, clar, doncs la Zendaya ha anat...
La Zendaya ha fet un...
Cuesta arriba, i sin frenos, també.
Sí.
I ha fet un boom, i ara traurà una pel·lícula d'aquest any, que no sé com es diu, Challenges o alguna cosa així, són com retos, mm-hmm. retos, i crec que fa... És el protagonista de la pel·lícula i és una tenista professional.
Vale.
És una tenista que és així famosa, d'Estats Units, i bueno, pues, bueno, basa la seva vida en una pel·lícula. Mm-hmm. I han agafat a Zendaya. Després, una pel·lícula que no podem oblidar, Camp Rock, Demi Lovato, que va tenir com 2 hores més durant a Disney. Aquesta sí que és veritat que la Demi Lovato ha anat una mica pel mal camí, però males influències, vull dir, no per culpa... per decisió d'ella, saps? Sinó per males influències. Va acabar amb tema de drogues, rehabilitació moltíssimes vegades, quasi es mor. I ara és veritat que jo crec que està molt millor.
Bueno, crec que totes van anar molt pel mal camí, però sí. Ella potser era més sensible i li va afectar més o alguna cosa així, perquè al final...
Al final, Selena Gomez va ser més tema psicològic, que li va afectar tot molt a la ment.
Sí.
Miley Cyrus també va ser una mica Demi Lovato, perquè quan va treure la... es va rapar,
sí.
Es va tornar una mica punk.
Sí, 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 sí. Però potser no ha arribat a enfonsar-se tant.
A l'extrem, sí. Mm. Jo crec que el cas de la Demi Lovato ha sigut molt fons.
Heavy.
Molt fons, sí. I, clar, o sigui, Camp Rock són dues pel·lícules, desgraciadament són dues. L'altre dia vaig descobrir que eren dues i no tres.
Sí que sona com si n'hi haguessin tres, però no, n'hi ha dos només.
Jo crec que és una cosa d'aquestes que el 2012 va canviar el del món, el Pikachu, l'has vist? El de la cua?
No.
Que em sembla que té com una cosa negra a la cua, realment no té res.
Ah, no?
Tu creus que el Pikachu té alguna...
Sí, pues al no final la té diferent, no?
No,
no, eh?
No.
Ai.
És igual, això és com un plot twist mental, saps? Que pensem, hi ha les tres pel·lícules de Camp Rock? No, realment són dues.
Clar, potser perquè High School Musical són tres.
Perquè, sí.
I tens...
No sé, però és Camp Rock i Camp Rock de Final Jam, ja està.
Sí.
Que la... És molt difícil igualar la primera pel·lícula, l'altre dia ho parlàvem, però Camp Rock ho aconsegueix en la segona,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Vull dir, és igual d'icònica, jo diria.
Sí, vull i dir... les cançons també estan sí. Superbé.
You, me, we're face to face. Bueno, està molt bé, està molt bé. I després, clar, Jonas Brothers. Que ara han caigut bastant, els Jonas Brothers, també. Ara estan...
Però estan tornant a fer concerts i
clar,
coses.
Sí.
Jo crec que hi ha aquí un despunte que...
Però jo crec que són germans, però arriben a ser amics... Aquest ida i venida no el fan.
Ja, bueno, clar. O sigui,
perquè han tornat... Vull dir, no poden no ser germans.
Exacte. S'han anat veient 100%.
No poden no ser Jonas, els tres. És veritat que el més calladet, no sé com es diu, el Nick, no.
El
Nick, Joe,
Kevin.
El Kevin.
El del mig.
Sí, no, el de l'esquerra. El
mitjà de l'edat.
Sí, exacte. Doncs aquest sempre s'ha mantingut super al marge i no ha tingut mai polèmiques ni res, aquest.
Ja, ni nòvies Disney.
Exacte. Clar, el Jonas, clar, ara el Joe, ara s'ha separat.
El Joe i el Nick, ara què, estan a l'altre. Anaven passant per totes.
El Nick sempre ha tingut... Bueno, ara fa molt temps que està amb la Bianca, es diu.
Sí, em sembla, sí.
Doncs aquest ara s'ha tornat més calmadet, però el Joe...
Però el Nick al principi estava amb la Miley...
Amb la Miley.
I amb la Selena.
Amb la Selena com...
També, també.
Vaja, m'acabes de deixar.
Sí, amb les dues. I el Joe amb
la Demi. I el Kevin no, ningú.
I el Kevin amb ningú, no.
Una altra, clar, has comentat tu, High School Musical, una altra pel·lícula.
Sí.
És increïble. La nostra preferida, almenys la meva, és a Sharpay.
Sí.
És que és com... És la protagonista.
Sí, sí, sí.
Realment és ella la protagonista.
Sí.
Perquè sí que al principi té menys protagonisme, és la dolenta, vull dir, és l'antagonista, no hi ha més.
Mm.
I a mesura que van passant les pel·lícules, va adquirint més. Vull dir, a la segona, quan està en aquell camp de golf, ja té molt de protagonisme. I la tercera també ja s'explota. I a sobre, pel colmo, fa la pel·lícula La fabulosa aventura de Sharpay,
sí,
o alguna cosa així, es diu.
Sí, boníssima.
És molt bona. I aquesta vas veure, no, el vídeo, que és ella la productora.
Sí.
Van haver de decidir entre fer una cançó o fer una pel·lícula. Va decidir fer una cançó, però tenia tant de boom la Sharpay que al final van fer la pel·lícula. Tot. I a més han fet una sèrie, spin-off, arrel de High School Musical.
Ah,
de fa molt poc.
També.
Sí, l'has vist?
Sí.
Amb l'Olivia Rodrigo?
Sí.
És molt bona. Sí. És que el drama que hi ha dins d'aquesta sèrie també és... amb la Sabrina Carpenter, el Joshua Bassett... Bueno, tots aquests... És molt heavy.
I les cançons, jo m'encanten.
A mi m'agraden, són molt maques, realment.
Sí.
Hi ha algunes molt maques. I també fan musicals de sèries i pel·lícules Disney.
Mm.
Vull dir, crec que la primera pel·lícula fan el musical de High School Musical.
Sí.
A la segona, Bella... Bella no.
Frozen.
No. Ah, sí, Frozen és... Han fet quatre temporades.
Quatre temporades?
Sí. A la segona ho fan de La Bella i la Bèstia.
Vale.
I la tercera, Frozen, que va anar a un campament.
Sí. I la quarta, llavors, és High School Musical 2, perquè hi ha la pel·li aquella...
És veritat, el documental, fan sí. com una mica reality. Sí. És una mica reality, aquesta sèrie, però és un reality forçat. Vull dir,
exacte.
Està tot...
És un fals reality.
És un fals reality, sí. O sigui, tu estàs veient la sèrie com si ells vivessin en un reality. O sigui, és una cosa rara, però tu ho entendràs.
Però està molt bé. I a més mola perquè... O sigui, podríem ser nosaltres. Són fans de High School Musical.
Totalment. I a més, són molt jovenets tots.
Sí.
Vull dir, són, ho viuen molt. Són intensitos, aquests,
sí,
també.
Sí, sí, sí.
Llavors, els live action de Disney.
Ai, també molt guais.
La Sirenita és molt maco, parlàvem el primer dia d'aquí. Qui més han fet?
Mulan.
Mulan no l'he vist.
Mulan està bé, però no hi ha el Mushu.
Ah, el drac.
El dragonet.
Llavors, perd una miqueta.
Sí, suposo que era més difícil fer-lo real.
Ara quina farà? Ara faran la Blancanieves, Blancaneus.
Ah, sí?
Sí, amb l'actriu que ha fet La velada de los pájaros, de Los cocos de l'hambre.
Vale.
L'actriu que ha fet de... Bueno, una d'allà, és la mateixa actriu que fa Blancaneus.
Vale.
I jo crec que pinta bé, també. L'únic que no sé si faran els mateixos, com així, clichés. És que Blancaneus és bastant estereotipada...
És que és de les primeres,
sí,
no? Era
sí,
la primera.
És la primera de tot. És la primera princesa.
Antiguíssima.
Molt antiga.
I què més han fet? Han fet... Cenicienta va ser
Cenicienta
la primera?
Cenicienta van fer una...
No sé si era ben bé spin-off Disney o que van agafar...
Jo crec que sí que és la primera. La de Cenicienta, sí. Després Bella Dormida, no n'hi ha. Bella i la Bèstia.
Ah, Bella i la Bèstia també, amb la
Emma Watson.
I crec que ens n'estem deixant alguna.
Sí, ara no sé quina, eh?
Bueno, no passa res.
A mi m'agradaria que fessin Tiana i el Sapo.
Ai, també.
Em sembla una pel·lícula molt maca, vaig plorar, eh?
Jo també, i les cançons m'agraden molt de Tiana i el Sapo.
Molt.
Creus que les aniran fent totes?
Jo crec que sí.
Frozen live action pot ser molt guai, també.
Pot ser molt guai, però jo crec que esperaran bastant a fer-la perquè acaben de treure la segona.
Ja, yeah, sí.
Vull dir...
Sí, deuen anar bastant per ordre.
Vull dir, si ara estan fent Blancaneus, que és de fa quasi 100 anys, més... No, 100 anys, diria jo, uns quasi 100.
Disney ha fet ara 100, i Blancaneus potser va ser els dos...
Tenia 70 i pico anys, aquesta sèrie, aquesta pel·lícula.
Sí, 90 i pico...
Molts anys.
Moltíssims.
Molts anys.
I... A més, saps que les miràvem en latino?
En latino? T'agrada més?
No, o sigui... No hi eren en espanyol.
Ah.
Nosaltres ho vam assumir, però les primeres... Bueno, clar,
era
tu potser ja, sí, però jo les vaig veure en latino.
Jo tots han sigut espanyol...
Que després...
Espanyol-castellà.
Després sí que... O sigui, de més gran, les he vist en castellà, però jo el meu VHS era en latino, que dic, què feia jo mirant això?
Home, però estan bé. Jo les he vist després doblades i tot, però m'agrada més el doblatge en castellà. En català veus no l'he vist tant. Segurament també estan doblades,
sí,
eh?
Sí, estan totes, eh?
Totes no deuen estar, però allò quan fan a vegades a TV3 i tot...
Sí. Doncs
pues això. I ja està, això és Life Affection. Vull dir, està molt bé. I després tenia... una sèrie última, que si vols posar el trailer d'aquesta última temporada, és Solo Asesinatos de Nueva Edificio.
Oh, m'encanta també.
La tercera temporada no té el de la primera, però està molt bé també. Vull dir, a mi m'agrada... Entretén.
És la Selena Gomez, qualsevol
Gómez.
Cosa que faci.
Selena Gomez, en qualsevol gènere, en qualsevol aspecte, en qualsevol moment, és bo.
I és molt divertida, perquè hi ha tota la part que se n'enriuen una mica dels podcasts, que
exacte.
Tothom té un podcast... No, és molt guai, és el crims americà divertit.
Sí, exacte, és entretingut, també te'n rius una miqueta bastant, vull dir, està bé.
Doncs ja me marxarem amb el tràiler de la Selena Gomez, així escoltem... Ai, de la Selena, de...
Sol Asesinatos en l'edifici.
I així sentim a la Selena. Gràcies, Jaume, i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Adéu.
És la noche del estreno y una gran estrella se derrumba en el escenario.
Madre mía, está en juego mi obra. ¿De verdad ha pasado?
¿Quiénes somos nosotros para hablar de homicidio?
¡Policía! El asesino es alguien de esta sala.
Mi obra pende de un hilo ahora mismo.
Encontrar al asesino es la única forma de que consigas estrenar tu obra. ¿Queréis hacer un podcast conmigo?
¡Ay, cielos, qué cursilada!
Sí, ya lo sé. ¿Al crimen?
Sí.
Al crimen, sí.
Mira este reparto, son los mejores.
¿Quién querría matar a Don?
Tal vez fuera Loreto.
Pero por favor, dame otra oportunidad. No se me dan nada bien las lecturas.
Se acerca la tormenta. No es una noche para vagar por las rocas.
Es una mediocre. Deberías darle puerta.
Kimber, la estrella en ciernes adicta a TikTok, ¿lo haría solo como parte de un meme?
¿Por qué lo dices así?
Tienes que irte.
¿Robert?
y estás investigando con ese tío.
Está bien, pero ¿de qué hablas con ellos?
Sobre todo de muertos. Y de cómo conectar el Bluetooth. De eso también hablo mucho.
Sé que tenemos algo, pero tienes que llamar la atención.
Pues nada, es una minucia. Es algo muy nimio, porque sí, es una... Tu espectáculo es una trampa mortal. Hoy casi muero 3 veces.
¡Oh!
¡Hola! Mabel, estaba atrapado. Pasaron siglos, tengo barba, sigue emitiendo la NBC.
Ha sido hace 20 minutos.
En el teatro todo son decisiones. Que compartir y que ocultar.
Es una pista.
Esas decisiones lo cambian todo.
Yo me encargaré de esto. Charla de chicas.
¿Seguro?
Claro.
¿Va todo bien por aquí?
Sí, bestie. Sí, estoy de jaja, ha sido tranqui. Y, o sea, ¿sabes? Aquí.
Yo no lo creo. Al menos habéis tenido la consideración de dejar el cadáver fuera del edificio.
Tú siempre sabes qué decir.
In my stones, let it rain. I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather, and she flies are better. You know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby, 'cause in the dark you can't see shiny cars.